Els efectes que tindrà el confinament i el tancament de les escoles i aquesta tornada a la normalitat tan, tan estranya que es preveu en aquest curs sobre els infants és un dels interrogants que es presenta al voltant del món de l'educació. De tot plegat, en volem parlar amb la Carme Trinidad, que és formadora d'EdBuilding i membre de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres per escoltar.
Una situació com la d'aquest 2020 pot afectar el desenvolupament dels infants?
Una situació com la que estem vivint, sense menystenir la gravetat ni l'excepcionalitat de la situació, vagi per endavant en tot el que puguem anar parlant, afectarà igual que qualsevol altre esdeveniment a l'aprenentatge dels infants. És a dir, si el vivim amb serenor, amb confiança i amb eines, inclús pot ser beneficiós. Mm. En canvi, si el vivim amb estrès, sense gestionar, amb angoixa descontrolada, afectarà els infants, perquè els estats emocionals atreveixen tots els processos d'aprenentatge.
I des del punt de vista de desenvolupament, tenint en compte l'edat, és a dir, el grau de desenvolupament del cervell dels infants, la forma d'aprendre, la forma de desenvolupar-se, és més perillós per als més petits, per als nens més dels 3, 4, 5 anys, o ja els més grans? Hem de córrer més risc els uns o els altres?
Jo no parlaria de risc. L'aprenentatge serà diferent perquè el cervell, òbviament, és diferent. I aquí estarà la mà dels mestres, dels mestres i dels adults, també els pares i mares, de com acompanyem aquests i com guiem aquests aprenentatges. No? Els nanos, els nois, les noies tenen moltíssima capacitat d'autoaprenentatge, és a dir, d'aprendre sobre si mateixos i d'aprendre dels altres. El que hem de fer és estar al seu costat i anar-los guiant. I, òbviament, sí que hi ha diferències en el desenvolupament entre els més petits i els més grans, i la sort que tenim és que els més petits són esponges, no? Que ja ho deia ja la meva mare. Doncs aprofitem aquest esdeveniment. I sobre els grans, estic pensant ara sobretot en institut, els hem de dotar de moltíssimes estratègies per organitzar-se, per planificar-se i perquè prenguin molta autonomia en el seu aprenentatge.
Precisament en aquest sentit l'autonomia també hi ha un altre fet que podria fins i tot ser en aquest cas positiu, que és que en una situació tan estranya els infants potser poden prendre consciència, no?, de que formen part d'una societat i de que tenen una responsabilitat, com se'ls ha dit tant, que s'han de rentar les mans, que han de vigilar de no acostar-se, de les mascaretes. Això pot ajudar-los també a entendre que formen part de la societat?
És una gran oportunitat en aquest sentit. Estic completament d'acord. El fet d'establir determinades rutines que els fa pertànyer a una comunitat, no? És un dels elements que travessa molt l'aprenentatge. És molt més divertit aprendre en comunitat, aprendre amb els altres, aprendre amb els meus companys i aprendre dels meus companys que no aprendre sol a casa. I evidentment, si aquesta relació, si aquest contacte, perquè pugui ser possible, jo haig de mantenir determinades rutines de prevenció, de sanitat, de seguretat, doncs aprendré que sóc responsable envers a mi, perquè m'estic cuidant a mi, i també envers els altres, els meus companys, la meva família, els mestres i tots els veïns de la població.
Però abans que, com totes les coses que els passen als infants, tot afecta el seu aprenentatge. No... En què es podria comparar una situació així, per exemple? Quines altres situacions externes poden afectar els infants d'una manera similar a aquesta crisi del coronavirus?
Tenim ja molts infants que en el nostre entorn ja tenen persones amb les quals han de tenir cura i tractar-les d'una forma diferent. I això els a casa, per exemple, establim determinades rutines, no? Per exemple, amb els avis, per exemple, amb els més petits, amb els germans petits, si tenen la sort de tenir germans petits, o amb els amics, que a lo millor tenen alguna diversitat funcional i haig de parlar, per exemple, de forma diferent. Per tant, s'assembla a aquestes situacions en tant en quant la responsabilitat és individual, d'acord? I en tant en quant ells aprenen determinades rutines. Socialment és estranya, la veritat és que és excepcional la situació, perquè vagis on vagis, has d'haver incorporat tota una sèrie d'hàbits. Ara, s'aprèn moltíssim i aprendrem altres formes de relacionar-nos.
I diguem-ne, des del punt de vista de l'aprenentatge, és evident que pot suposar oportunitats i també una forma diferent d'aprendre, però quins efectes té la manca de socialització que han passat potser alguns infants? No tots, alguns han pogut mantenir una certa relació social, però amb certa diferència. Ara estem parlant també d'aquesta separació de grups en la qual infants que eren molt amics i que eren el suport que tenien, diguem-ne, queden separats en dos grups que no es podran veure. Com afecta això, aquesta manca de socialització als petits?
Aquesta potser és la part que hem de tenir més cura en aquesta tornada a l'escola, no? Els nois i noies tenen moltes ganes de trobar-se i retrobar-se amb els seus amics i els seus companys. Per què? Perquè aprenen molt més en relació entre ells. Si poguéssim establir un nivell d'aprenentatge, doncs aprenen moltíssim més en relació cooperant amb els amics que no pas amb els adults. Per tant, aquest curs haurem de cuidar molt aquesta part. I les primeres setmanes haurien de ser de relació, d'aprendre a relacionar-se d'una forma diferent. I amb aquell amic i aquella amiga que tinc a l'altra classe, perquè és el meu millor amic, trobar estratègies, i aquí els mestres en saben i tenen l'oportunitat aquestes primeres setmanes de curs, no? Estratègies per poder també comunicar-me d'una altra forma que no sigui el contacte permanent. Per altra banda, els grups bombolles són una oportunitat per poder enfortir el vincle també i descobrir amics nous dins del propi grup bombolla. I pel mestre que està en el grup bombolla és l'oportunitat de conèixer molt més en profunditat aquell grup d'alumnes i, per tant, poder-los acompanyar molt més en aquestes qüestions emocionals que sempre són vitals, no?, per l'aprenentatge.
I què poden fer, doncs, a l'escola per donar aquest suport a, sobretot això, més clar, des de ara dir, no, és una oportunitat perquè facis nous amics. Sí, però potser hi ha alumnes, hi ha infants que ho passen malament, no, en aquesta situació.
Sí, és clar, clar que hi ha infants que ho passen malament. Acompanyar-los és que expressin les emocions, acollir aquest malestar i gestionar-lo amb les eines que ja tenen els mestres habitualment, no? I donar després estratègies perquè ells mateixos puguin gestionar. La realitat és la que és, els nois i noies entenen també. Portem ja des de molt temps sense estar en contacte amb l'escola. I ja estan, ja tenen al cap que la situació és diferent i que entre tots ens hi adaptarem i ens en sortirem d'aquesta. Amb els que torno a la idea, no? Amb els infants i nois i noies també, no només infants, perquè potser això en l'institut encara pot ser més significatiu, cal una educació emocional i cal estratègies perquè puguin afrontar aquestes situacions.
I hi ha un altre punt que ho hem sentit també de veu de l'alcaldessa de Sant Cugat, que dona per fet que hi haurà situacions, que hi haurà contagis, que hi haurà grups que se n'hauran d'anar a casa. Aquest acompanyament emocional tan important, com es pot fer si el mestre no se n'ha hagut d'anar a casa, diguem-ne? Quines estratègies hi poden haver per donar suport quan s'hagi de tornar a casa i hagi d'estar confinat 10 dies?
Treballar també és important sempre, no? Però potser en aquesta situació excepcional encara ho és més, que és treballar també amb les famílies i afrontar-ho des de moltíssima serenor. El fet de poder que els nois, noies entenguin que els escenaris que ens podem trobar durant el curs són diferents. Ja estàs, des del moment que estàs plantejant aquests escenaris, preparant el cervell pel que pugui estar o esdevenir, d'acord? I l'acompanyament. I després disposen també d'altres eines, que no és només la presencialitat, com per poder continuar mantenint, en certa forma, i diferent, estic d'acord, però aquest vincle i aquest acompanyament emocional. Jo crec que hi ha una cosa molt important, que és que no sovint caiem en l'exageració de les situacions, perquè ens angoixen, perquè són desconegudes, perquè tenim pors diferents. Hem d'afrontar aquestes situacions amb molta calma i amb molta reflexió. Sé que el temps, a vegades no tenim aquest temps de reflexió i de calma, però per això han estat treballant també els mestres i els pares i les mares també ens hem estat preparant i tenim diferents escenaris dibuixats per veure possibilitats, encara que no sempre es faciliten, òbviament,
I
eh?
en aquest sentit també, parlant abans de que al final és una situació més, hi ha gent que potser en aquest sentit que deia abans també, s'ha exagerat la situació des del punt de vista dels infants, que s'ha sentit fins i tot l'expressió generació perduda. Això és que clarament cridat.
Això, perdona, eh? Però això
Sí.
clarament és un mite. No hi ha generacions perdudes. El que no aprenguin ara els nanos, si estem parlant de continguts concrets, ja ho aprendran. El que cal és preparar estratègies d'estudi, estratègies d'aprenentatge, parar l'atenció tots plegats en el com s'ha d'aprendre i no tant el què s'ha d'aprendre. I el com s'ha d'aprendre és una qüestió que es treballa transversalment al llarg de tota l'educació i formació després quan som adults.
Sí, que no hi ha perill de que si ara es perden uns... Com ha passat, ja, tothom ha conegut algun nen que s'ha perdut alguns mesos perquè ha estat malalt, alguna cosa així, després no passa res, enganxaran el ritme de la mateixa manera que ho han fet els seus predecessors.
Enganxaran el ritme perfectament. Caldrà un acompanyament una mica diferenciat, per suposat, però si hem treballat a nivell d'intel·ligència executiva, de planificar les accions, aleshores enganxarà perfectament. Això ens ha de donar confiança a nosaltres, els mestres, i també als pares i les mares, eh?
Des de la perspectiva de la neuroeducació, precisament, també suposo que d'alguna manera dona oportunitats, no? D'aprendre, de veure com aprenen els infants, perquè a vegades fora de... Com que s'ha potent tot molt sistematitzat, potser aquesta situació pot donar noves oportunitats, no? Per veure com es desenvolupen.
El com es desenvolupen els infants, clar que és una oportunitat per veure com es desenvolupen, però sobretot dona oportunitats també a com els docents i els mestres i les mestres plantegem les situacions, no? I són oportunitats de revisar moltes vegades les nostres metodologies i d'acabar realment adaptant les metodologies als nois i noies que tenim al davant, no? Perquè el cervell aprèn i aprèn al llarg de tota la vida. I l'aprenentatge està provadíssim, no? Que el que és important són les estratègies i les emocions. Aleshores, la gran oportunitat des del punt de vista de la neuroeducació és trobar aquests elements que ens permetin com a adults, com a mestres, en aquest cas, com a docents, adaptar-nos també a aquesta situació.
Doncs,
Perquè els nois i noies aprendran.
Doncs, Carme, moltes gràcies.
A vosaltres,
Que
un
vagi molt
plaer,
bé.
com sempre. Que vagi molt bé.